Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit. La diplomàcia mundial s'ha tornat a mobilitzar en favor dels palestins. El Consell de Seguretat de l'ONU està reunit amb caràcter d'urgència per analitzar la precària situació que es viu a la Franja de Gaza. El bloqueig israelià es manté, tot i que una trucada de Washington ha permès alleugerir una mica la situació i han començat a entrar amb comptagotes, medicaments i combustibles. Parlarem de seguida amb la nostra corresponsal de Jerusalem, que acaba de tornar de Gaza. La crítica situació de Gaza serà el punt d'arrencada de l'entrevista que farem avui a Habib Ayeb, que és professor de geopolítica de la Universitat de París. I el govern italià viu hores decisives. Romano Prodi se sotmetrà demà i demà passat al vot de confiança a les dues cambres per comprovar si té el suport parlamentari necessari. Recordeu que ahir els democristians van abandonar el govern. Més coses. Segons UNICEF, més de 27.000 nens menors de 5 anys moren cada dia al món, la majoria per causes evitables. I a les primàries americanes ja no hi ha fair play. A l'últim debat televisat entre els demòcrates Clinton i Obama hi ha hagut un intercanvi d'acusacions personals sense precedents. Tot plegat des d'ara fins les 9. Aquí comença Mapamundi. Dèiem que el Consell de Seguretat de l'ONU està reunit d'urgència a aquesta hora, a petició dels països àrabs, per analitzar la situació de la Franja de Gaza causada pel bloqueig d'Israel. Les penúries dels palestins que viuen en aquest territori continuen, malgrat que per primer cop en 4 dies, dèiem, hi ha hagut alguns manipulacions i camions de combustible que han pogut entrar. I és que el bloqueig s'ha alleugerit una mica gràcies, sobretot, a una trucada a Israel des de Washington, potser fins i tot des de la Casa Blanca. Jerusalem, Jenny Lozano, bona nit.
Hola, bona nit.
Dèiem, avui has estat tot el dia a Gaza. Pel que tu has pogut veure, què suposa per la població de la Franja aquest aixecament parcial del bloqueig?
Doncs l'entrada d'aquest combustible suposa, podríem dir, un alleujament per les 600.000 persones afectades pel tall de llum dels últims dies, però es calcula que aquest dièsel només durarà una setmana. Els habitants de Gaza ho consideren una anècdota enmig d'un bloqueig econòmic i social que s'allarga des de fa 7 mesos i que ha eliminat per complet l'intercanvi de productes amb Israel o Cisjordània. Això ha obligat milers d'empreses a tancar les seves portes, tal com ens explicava el cap de la Federació Palestina d'Indústries a Gaza, Amar Hamad.
Now after the siege, ara, després del bloqueig, hem hagut de tancar més de 3.700 empreses i més de 33.000 treballadors s'han quedat sense feina. Si fem un càlcul simple, veiem com el sector privat sustenta 500.000 de persones. Un terç dels habitants de Gaza depenen del sector privat per viure.
Als hospitals la situació ha millorat una mica amb l'arribada de combustible, però encara hi ha problemes insalvables provocats per la prohibició d'importar res de l'exterior. Ayman Sisi és un metge del principal hospital de la ciutat de Gaza.
I encara hi ha una cosa més preocupant. Quan un pacient mor, no tenim la roba per embolcallar-lo i ni tan sols tenim el ciment per poder-lo enterrar. Ja no estem demanant un aixecament total del bloqueig, però sí, per començar, que posin solució a aquest problema.
Precisament, Jenny, en aquest hospital has conegut el cas d'un nen que necessita, pel que sembla, urgentment sortir de Gaza per rebre un tractament, no?
Doncs sí, es diu Abdalà, és un nen palestí de 7 anys que se sotmet des d'en fa 2 i mig a diàlisi per una malaltia al ronyó. Cada 6 mesos ha de sortir de Gaza per rebre tractament en un hospital israelià, però des que es va imposar el bloqueig el juny passat això s'ha convertit gairebé en una missió impossible. Des de la Shifa Hospital el seu pare ens ho explicava amb angoixa.
Fa 10 dies que vam fer la petició per sortir de Gaza i entrar a Israel per fer-li el tractament, però encara estem esperant. No ens han donat el permís per anar-hi per culpa del bloqueig imposat a la Franja de Gaza.
I mentrestant als carrers es reprodueixen les manifestacions de protesta. Aquest matí n'hi ha hagut una organitzada per una associació de dones davant un edifici de l'ONU per reclamar més decisió a la comunitat internacional. Jordi.
Gràcies, Jenny. L'Institut de la Mediterrània i la Casa Àrab han organitzat un cicle de conferències sobre les conseqüències econòmiques i ecològiques dels conflictes d'Iraq, del Sàhara Occidental, del Líban, el Sudan o també de Palestina, el conflicte del qual acabem de parlar. La primera conferència s'ha fet aquesta tarda, Geopolítica de l'aigua a l'Orient Mitjà. L'ha fet Habib Ayeb, investigador franco-egipci, Amb qui ha parlat Domènec Subirà? Domènec, bona nit.
Javier Payet, bona nit. És professor de geopolítica a la Universitat París 8è i investigador associat del Social Research Center de la Universitat Americana del Caire. Ha treballat a fons la qüestió de l'aigua relacionada amb la política de l'Orient Mitjà i actualment, per exemple, està investigant sobre la pobresa i l'accés a l'aigua a Egipte.
L'entrevista.
Senyor Javier Payet, bona nit i benvingut a Barcelona i a Catalunya Ràdio.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Primerament, senyor Payet, voldria relacionar la qüestió de l'aigua amb l'actualitat. I aquests dies hem parlat molt de Gaza i voldria saber fins quin punt l'aigua és important vist des d'un punt de vista polític a Gaza.
L'aigua ha estat sempre utilitzada des del principi del conflicte, és a dir, des del naixement de l'estat d'Israel, i sobretot després del 67, després de l'ocupació dels territoris. L'aigua ha estat sempre utilitzada com una arma en aquest conflicte.
Que ce soit dans le cadre de la gestion quotidienne.
Tot el que està relacionat amb l'aigua, sigui en el marc de la gestió quotidiana, sigui en el marc de negociacions polítiques, passa obligatòriament pel Ministeri de la Defensa. I així, en el moment que un colon israelià que viu a Cisjordània avui de mitjana consumeix al voltant de 600 litres d'aigua per dia, un colon agafa 3 vegades més que un palestí. Això és la gestió quotidiana i l'ús de l'aigua com una arma.
Quan es parla d'estratègia i de política, se sent parlar molt de possibles guerres per l'aigua. En podria ser una causa, l'aigua?
Sovint en això també hi ha un discurs dominant que vaticina que la pròxima guerra serà una guerra de l'aigua. Això ja es va dir el 1988 i des d'aleshores hi ha hagut diverses guerres que no eren guerres de l'aigua entre nosaltres, a destacar l'Iraq. O sigui que la guerra de l'aigua, global o entre dos estats de la regió, al meu parer no és previsible per la simple raó que aquells que tenen els mitjans de fer-ho ja controlen l'essencial dels recursos hidràulics, de manera que no tenen necessitat d'anar a la guerra perquè no en tindran pas més. I aquells que no tenen mitjans per fer la guerra no la faran perquè, si la fan, es quedaran encara menys del que tenen ara. El cas d'Egipte és una mica diferent. Egipte és l'estat més poderós de la regió. I què té al davant? Hi ha el Sudan, que no té cap mitjà que té des de fa 50 anys, problemes extremadament complexos, i també hi ha Etiòpia, que aporta el 80% de l'aigua del Nil, però Etiòpia, teòricament, no pot agafar ni un metre cúbic del Nil.
Teòricament, no pot agafar un metre cúbic del Nil Blu.
Queda clar que no hi haurà una guerra, però també queda clar que la distribució i el poder sobre l'aigua no són justos.
Retorno a l'exemple del Sudan. El Sudan és un gran país i té recursos hídrics considerables. Al Sudan avui no hi ha més del 20% dels sudanesos que tinguin accés a l'aigua potable. Els recursos hídrics no falten i la gent es mor de gana. Quin és el problema? El problema és de justícia de distribució.
Però el problema és de gestió d'aquests recursos o és un problema de voluntat política, un problema només polític?
El problema a Egipte, posem per cas, com en molts altres països de la regió, és que es gestiona l'àmbit macro, es gestiona al nivell global. Li explicaré una anècdota força ràpida. Una vegada era al Ministeri d'Irrigació i parlàvem amb un alt responsable, de qui no donaré el nom. I parlàvem d'aquest problema d'injustícia d'accés a l'aigua dels pagesos. Els pagesos egipcis fan una de les agricultures més desenvolupades del món i aquesta agricultura està mantinguda per uns dels pagesos més pobres del món. I parlàvem d'això, i sap què em va dir? Habib, miri bé, el Ministeri d'Afers Socials és l'altre edifici, no és aquí. I la solució comença per aquí. Si gestiones sempre volums globals, tindràs sempre la qüestió de la pobresa. I si tens un agreujament de la pobresa, descuideu la qüestió social.
Si vous avez une aggravation de la pauvreté, vous ne maîtrisez plus le côté social.
Est-ce que vous croyez... Creu que tenim prou consciència de la importància que l'aigua té en tot aquest desenvolupament polític?
La consciència és errònia per una lectura errònia de la Carta Regional Geopolítica. Mentre no haguem posat l'accent en el repartiment a nivell de cada casa, de cada parcel·la, de cada poble, inclús en el desert del Sudan, no arreglarem aquest problema. La guerra, la gran guerra, no es produirà, però els petits conflictes, com Darfur, els tindrem sempre.
La guerra, la grande guerra, elle n'aura pas lieu. Mais les petits conflits comme Darfur, on en aura toujours.
Merci, gràcies per haver-nos concedit aquesta entrevista i li desitjo la millor de les sorts.
Merci beaucoup pour m'avoir invité.
Au revoir.
Seguim 2 minutes per 3:15. Romano Prodi, primer ministre d'Itàlia des de l'abril del 2006, ajuga el futur del seu executiu aquesta setmana. Després de la sortida ahir de la coalició del Partit Democristià de l'exministre de Justícia, Prodi se sotmetrà demà i demà passat al vot de confiança a les dues cambres per comprovar si té suport. L'oposició conservadora es frega les mans i ja ha dit que comença a preparar les eleccions anticipades. Connectem amb Roma. Eduard Rubió, endavant. Bona nit.
Bona nit, Jordi. Després del rompiment amb Clemente Mastella i la sortida del seu partit, l'UDEUR, de la majoria, Romano Prodi ha demanat aquest matí formalment el vot de confiança, reivindicant en un discurs de 25 minuts els mèrits del seu executiu en aquest any i mig llarg de legislatura, defensant en primer lloc la tasca de l'exministre de Justícia en un intent extrem per recuperar la seva confiança. Però Prodi ha exigit que tot es faci seguint el camí institucional, votant al Parlament, no a través de despatxos d'agències, conferències de premsa o transmissions televisives, com va fer ahir el ministre Mastella.
L'entesa, cioè, que de la magistratura possa...
Espero que la magistratura pugui, el més aviat possible, arribar a un aclariment ferm que permeti al senador Mastella tornar a ocupar en plena autoritat el seu càrrec de ministre de Justícia.
Romano Prodi no ha tirat la tovallola, vol posar a prova i davant les pròpies responsabilitats tots el que van pactar els partits i firmant un programa de govern. Vull mirar-los a la cara, ha dit Prodi, si em voten en contra.
Aquest és un govern que va néixer sobre la base d'un programa electoral firmat i compartit per tots els partits de la Unió l'11 de febrer del 2006. Va rebre el mandat de guiar el país durant 5 anys després d'una victòria electoral tan difícil com esperada per la majoria dels italians.
I ara, Jordi, el senador Clemente Mastella ha dit que el discurs del Premier no l'ha convençut i ha confirmat que ell i els seus votaran en contra. Els 3 vots negatius dels demòcrates cristians al Senat dijous podrien decidir efectivament la sort del govern Prodi. En quant a la possibilitat d'eleccions anticipades, com demana Berlusconi i tota l'oposició, s'haurà d'esperar el que decideixi el cap de l'Estat, Giorgio Napolitano.
Doncs ja ens ho explicaràs dijous. Gràcies, Roma. Eduard Rubio, bona nit.
Bona nit.
Són 9:15, les notícies breus.
Les notícies en un minut.
Que ens porta Victòria Vilaplana. Bona nit.
Hola, bona nit. Comencem parlant de les borses europees. Un dia més que han tancat la sessió en color verd tret de Frankfurt. La jornada dels parquets està marcada per l'anunci de la Reserva Federal Nord-Americana de retallar 0.75 els tipus com a mesura urgent per reactivar l'economia. Hem sabut també avui que la Generalitat ha aprovat destinar 24 milions d'euros per estimular l'activitat econòmica de 4 comarques amb dificultats de creixement, que són l'Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta. També hem sabut que l'Audiència Nacional ha ordenat reobrir la investigació per l'accident del IAC 42 a petició dels familiars de les víctimes. Avui s'han fet públics 2 informes. Un de la UNICEF, on diu que cada dia moren al món 27.000 nens menors de 5 anys per causes evitables i que el 75% dels professors catalans es declaren desmotivats per falta de perspectives de futur. Aquest és un informe de la Fundació Jaume Bofill. I per primera vegada a Europa, és una bona notícia, un equip de l'Hospital Sant Joan de Déu ha col·locat una mà biònica a una noia de 13 anys. Es tracta d'una pròtesi activada amb elèctrodes que li permet fer moviments i agafar objectes amb molta precisió. Acabem amb el temps. Aquesta nit, tot i algun núvol, es mantindrà el cel poc ennuvolat. A la cara nord del Pirineu hi pot nevar feblement i encara es mantindrà el vent de moderat a fort als 2 extrems del país. Els pròxims dies l'anticicló torna amb força i, per tant, també tornen el sol i les boires.
Connectem amb l'equip viari. Anna Gravalosa, bona nit.
Hola, bona nit. Bé, doncs, aquest tren de dia que la circulació és fluida en general, però encara hem de destacar la B23, on hi ha circulació intensa a Sant Joan d'Espí, en direcció cap a Martorell. També va força plena la C58 de Montcada a Barcelona. I també a la ronda de dalt veiem intensitat de la vall de Bernavall d'Aura en sentit Besòs, però sense aturades importants en cap dels 2 casos. De moment això és tot. Bona nit.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Mapamundi.
Reprenem Mapamundi amb diverses notícies relacionades amb Rússia. La primera, dos grans bombarders, vaixells de guerra i submarins han participat en unes maniobres russes al golf de Biscaia, davant la costa atlàntica de França i del País Basc. Moscou considera que és l'exercici militar d'aquestes característiques més important des de la caiguda de l'URSS. Tant el Ministeri de Defensa francès com l'espanyol havien estat informats prèviament d'aquestes maniobres. Quim Olivares.
Els avions de llarg abast Tu-160 han fet proves electròniques simulades del llançament de míssils de creuer davant les costes de dos membres de l'OTAN, com són França i Espanya. Els bombarders, abans d'arribar al golf de Biscaia, han estat escortats per avions F-16 i Tornado, que han volat des de Noruega i la Gran Bretanya respectivament. Es tracta de l'últim episodi protagonitzat pel Kremlin per demostrar el ressorgiment del potencial militar rus. Tot i això, en termes absoluts, la despesa militar de Rússia queda per darrere dels Estats Units, la Xina, França i la Gran Bretanya.
I a Moscou, el successor de Vladimir Putin, Dmitri Medvedev, va camí de quedar-se sense oposició real en la cursa cap a la presidència de Rússia. Resulta que la fiscalia d'aquest país ha acusat l'exprimer ministre Mikhail Kasyanov, els últims anys molt crític amb el Kremlin, de falsificar firmes per concórrer a les eleccions del dia 2 de març. Això posa en seriós perill la seva candidatura. Ens ho explica la nostra corresponsal, Natàlia Boronat.
La Fiscalia russa ha obert una causa judicial per investigar les presumptes falsificacions de signatures de suport a la candidatura de Kasyanov per a les eleccions presidencials. Si es confirmen les irregularitats, aquesta candidatura, l'única que representa l'oposició liberal, no es podria registrar. Segons ha informat avui la Comissió Electoral Central, de les 400.000 signatures que ha revisat, més d'un 15% són falses o no compleixen els requisits. Els candidats independents i que no tenen el suport d'un partit amb representació parlamentària han de presentar 2 milions de signatures de suport, de les quals un màxim d'un 5% poden ser defectuoses. Kasyanov ha assenyalat directament al Kremlin d'estar darrere dels impediments que li posen per registrar-se. Escoltem-lo.
La qüestió és exclusivament política. La decisió no la pren la Comissió Electoral, sinó una altra gent. Més ben dit, una persona. Ja sabeu que la vertical de poder només funciona així. Si la decisió del president Putin és una altra, és a dir, viola la Constitució russa i no em registra, aleshores en tornarem a parlar.
D'altra banda, després que hi fos registrat sense cap problema, avui ha començat la campanya de Dmitri Medvedev, el candidat oficialista a succeir Putin, a qui els sondejos donen entre un 50 i un 60% de la intenció de vot. Segons aquestes enquestes, votarien Kasyanov un 1% dels electors i entre un 6 i un 8% es decantarien pel líder comunista Gennady Zyuganov i per l'ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky.
I una tercera notícia que té de protagonista Rússia. Sèrbia ha deixat avui en mans de Rússia una part important de la seva economia. El govern de Belgrat ha donat el vistiplau a un acord que permetrà al gegant energètic rus Gazprom controlar l'única empresa petroliera pública de Sèrbia, David Casablancas.
El preu de la venda de la companyia no s'ha fet públic encara, però el mes passat Gazprom va oferir 400 milions d'euros per adquirir-ne el 51% de les accions. L'acord, que es firmarà i es concretarà divendres, també inclou la construcció d'un gasoducte i d'un dipòsit de gas a Sèrbia. Aquest pacte de cooperació amb Rússia arriba en un moment crucial pel futur polític de Sèrbia, a pocs dies de la segona volta de les eleccions presidencials, d'aquí a dos diumenges. S'hi enfrontaran l'actual president, l'europeista Boris Tadic, i l'ultranacionalista prorrus Tomislav Nikolic, guanyador de la primera volta abans d'ahir. La clau d'aquests comicis la tindrà precisament el primer ministre, Vojislav Kostunica, que avui ha definit l'acord amb Gazprom com el projecte econòmic més gran de Sèrbia perquè garantirà per les pròximes dècades un subministrament energètic segur i estable.
Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
9 minuts i les 9. Els 5 membres permanents del Consell de Seguretat de l'ONU més Alemanya han acordat aquesta tarda a Berlín l'esborrany d'una nova resolució per dissuadir les aspiracions nuclears de l'Iran. El text preveu sancions més estrictes i afegeix nous elements que no han volgut precisar. La informació arriba de Berlín. Oriol Serra.
L'esborrany de Berlín parla d'endurir moderadament les sancions existents contra l'Iran i serveix per constatar una vegada més la divisió existent entre els 5 membres permanents del Consell de Seguretat de Nacions Unides. Mentre els Estats Units continuen defensant la línia dura contra el règim de Teheran, la Xina i Rússia prefereixen continuar negociant amb l'Iran sense augmentar la pressió per interessos comercials. Des de la República Islàmica mantenen l'actitud desafiant, dient que el seu programa nuclear és legítim i legal, i es comprometen davant l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica a respondre a les qüestions obertes en un termini màxim de 6 setmanes, un tema al que també s'ha referit l'anfitrió de la trobada, el ministre alemany d'Exteriors, Frank-Walter Steinmeier.
Recordo que l'Iran va prometre col·laborar amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
per aclarir les qüestions obertes del passat.
Val a dir que els serveis secrets nord-americans van confirmar en un informe recent que l'Iran va aturar el seu programa d'armament nuclear l'any 2003.
Més de 27.000 nens menors de 5 anys moren cada dia al món, la majoria per causes evitables, segons alerta l'UNICEF a l'informe anual sobre l'estat de la infància. L'organisme de l'ONU manté que amb mesures de baix cost es podria reduir la taxa de mortalitat infantil. Eva Pineda.
Aquest índex s'ha reduït un 25% en els últims 15 anys, però segons l'UNICEF amb això no n'hi ha prou, ja que encara perden la vida 9,7 milions de nens a l'any. La pneumònia provoca el 19% de les morts, més que la sida i la malària juntes. La presidenta d'UNICEF, Consuelo Crespo, adverteix que quan hi ha voluntat les coses poden canviar.
Intervenciones básicas, sencillas y de bajo coste que producen un gran impacto como los controles de crecimiento, la vacunación masiva, el fomento de la lactancia materna y la rehidratación oral logran resultados que mejoran realmente la vida de los niños y la de sus familias.
A Crespo ha alertat que sense un compromís internacional ferm no es podrà fer realitat l'objectiu del mil·lenni, que passa per reduir en un 66% la mortalitat infantil el 2015.
Aturem-nos un momentet en aquesta notícia. Tot seguit us oferim el mapa mundial de la mortalitat infantil.
L'Àfrica i el sud de l'Àsia
concentren el 80% de les morts dels nens menors de 5 anys.
Àfrica subsahariana.
Un de cada 6 nens moren abans de fer els 5 anys.
Àsia meridional.
Té el nivell més alt de desnutrició de totes les regions.
Amèrica Llatina i el Carib.
La mortalitat infantil s'ha reduït pràcticament a la meitat els últims anys.
Com dèiem, s'ha acabat el fair play entre Clinton i Barack Obama a les primàries nord-americanes. Tenim una cita amb Washington i amb Xavier Vila.
Camí de la Casa Blanca. Les eleccions primàries als Estats Units. Demòcrates i republicans busquen candidat.
Clinton i Obama s'han intercanviat àgries acusacions de contractes il·lícits amb grans corporacions i advocats enfangats en acusacions de corrupció en un debat elèctric on, mirant-se cara a cara, els dos candidats demòcrates s'han apuntat amb el dit alçat i han demostrat que la cursa per la seva candidatura és cosa de dos, deixant en segon pla un magnífic avui John Edwards. Obama ha furgat en el paper de Bill Clinton en la candidatura de la seva dona com a resposta a l'acusació de Clinton de que el senador per Illinois contemporitza sense comprometre's en qüestions clau, com ara la guerra de l'Iraq, i també de que va defensar certs aspectes de la política econòmica de l'expresident republicà Ronald Reagan.
En una editorial d'un diari de Reno et vas contradir. He llegit la transcripció. Vas parlar de Ronald Reagan com un líder polític transformador. Jo no vaig nomenar el seu nom.
El teu marit ho va fer.
Jo sóc aquí, no pas ell.
És que a vegades no sé contra qui competeixo.
El debat s'ha celebrat a Myrtle Beach, Carolina del Sud, on dissabte els demòcrates voten en les primeres eleccions primàries al sud del país i on serà fonamental el vot dels afroamericans, que composen la meitat de la població amb dret a sufragi.
El Parlament iraquià ha votat avui una nova bandera pel país que suprimeix parcialment les al·lusions al règim de Saddam Hussein. Es tracta d'una llarga reivindicació dels kurds que en reclamava la retirada perquè diuen que són un recordatori de la crueltat de Hussein.
El 2004 una votació similar no va prosperar, però avui 110 diputats hi han votat a favor i 50 en contra. Els que s'hi han oposat creuen que la nova bandera de l'Iraq és pràcticament idèntica a l'oficial fins ara. De fet, ara s'obre un període d'un any per debatre el disseny final. De moment, la proposta temporal mantindrà els colors vermell, blanc i negre, però se'n retiraran les tres estrelles que hi ha al centre que representen la unitat, la llibertat i el socialisme, el lema del partit Baas. En canvi, sí que es manté la frase «Déu és el més gran», que va ser afegida per Saddam Hussein després de la guerra del Golf del 1991. Ara bé, la frase apareixerà no amb la grafia del mateix Saddam, sinó en kufic, una forma d'escriptura àrab antiga originària de l'actual Iraq.
L'Apunt, amb Cèlia Sarnades.
Qui sap o se'n recorda que des de fa anys hi ha una guerra a l'est de la República Democràtica del Congo que ha provocat milers de morts i entre 400.000 i 800.000 desplaçats? Una guerra que està vinculada als dos factors de violència més comuns a la regió dels Grans Llacs, la lluita interètnica i el control dels recursos naturals, que en el cas del Congo són molts. El Congo pateix ara les conseqüències retardades del genocidi de Ruanda. A l'est del país, a la regió del Kivu, van arribar-hi abans del genocidi els tutsis que fugien de la repressió Hutu. Després del genocidi, els hutus que patien la repressió tutsi. El principal líder rebel de l'est del Congo proclama que defensa els seus, els tutsis, de l'agressió actual dels refugiats hutus, mentre altres alerten de la imposició d'un imperi de la minoria tutsi en aquesta regió. Aquest recordatori ràpid és necessari perquè aquest dimarts el govern del Congo i el principal grup rebel de l'est han de firmar un acord de pau després de dues setmanes de negociacions. L'acord ha de planar el camí per a les eleccions del juliol. La comunitat internacional espera que siguin les primeres democràtiques des de la independència. Qui va presidir el Congo abans del Zaire durant 30 anys, Mobutu Sese Seko, va simbolitzar durant molt temps els excessos dels dictadors que molts països africans van rellevar a l'administració colonial. Vestits de lleopard, ostentoses joies d'or, cotxes i residències de luxe. Desaparegut Sese Seko li ha pres el relleu al president de Zimbabwe, Robert Mugabe, que, volent-ho o no, es va convertir en la imatge de l'última cimera UE-Àfrica per extravagàncies similars. Zimbabwe, convertit gràcies a Mugabe en un dels països més pobres del continent, també celebra aviat eleccions, en aquest cas al març. A Zimbabwe, de moment, res de consens. Aquesta setmana l'oposició ha organitzat una manifestació de protesta reclamant eleccions lliures.
La contraportada.
El Tribunal Europeu dels Drets Humans ha pres una decisió sense precedents i ha condemnat l'estat francès per haver negat el dret a adoptar a una dona lesbiana que vivia en parella. És la primera vegada que la Cort condemna un dels 47 estats del Consell d'Europa per discriminació basada en l'homosexualitat en una demanda d'adopció. Els magistrats del tribunal consideren que l'estat francès va cometre una discriminació contra la denunciant i una violació del respecte a la vida privada i familiar i el condemna a indemnitzar-la amb 24.500 euros per danys morals i costos judicials. El portaveu del tribunal admet que aquesta decisió crearà jurisprudència. Hem xafardejat per les primeres pàgines de la premsa digital francesa. La notícia o no hi surt o apareix molt petita, fins i tot per sota de l'últim capítol del colabrot Sarkozy-Bruni. Bona nit, fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció Marta Jerez i Mercè Muñoz. Control de so Júlia Aparicio. Coordinació Eva Pineda. Direcció i presentació Jordi Lucea.